Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Benvinguts al Alcover Ràdio i bon any a tots els nostres oients. Després d'uns mesos intensos de Nadal amb tot un gravat d'actes que n'hem gaudit petits i grans, reprenem de nou la informació local a través de les zones de la ràdio municipal. Al llarg d'una hora us acostarem de primera mà tots aquells temes d'interès local. Aquí, al 107.3 de la freqüència modulada i també ens poden seguir a través de la web alcoverradio.cat. Una hora farcida d'informació local que ens permet fer un repàs a l'actualitat de casa nostra, de la mà, de la veu, dels seus protagonistes. Com sempre, recordar-vos a tots vosaltres, els nostres oients, que us podeu posar en contacte amb l'equip de la ràdio, ja bé sigui trucant al 977-76-066, bé per correu electrònic a l'adreça radio@alcover.cat i, si no, directament ens veniu a visitar aquí els estudis del Cuber Ràdio a l'Hort de Sant Antoni. Una servidora, Montse Soler, i la nostra companya Elia Tell, ens disposem a acompanyar-los amb el més destacat. És moment de fer un repàs al sumari del programa d'avui. Començarem parlant que l'Ajuntament d'Alcover i la Diputació de Tarragona han signat el conveni per la futura xarxa de calor de proximitat. Alcover és el primer municipi del Camp de Tarragona que comptarà l'any 2020 amb una central de biomassa. El regidor de Medi Ambient, Xavier Torrell, ens en donarà més detalls. De les energies renovables, passem a la salut. Parlarem de la grip i de com es pot distingir d'un refredat convencional. Durant els mesos de fred, la grip i el refredat apareixen amb més freqüència. Ambdues malalties, doncs, són causades per un virus que es transmet a través de l'aire i del contacte, sobretot amb les mans. Parlarem dels seus símptomes i, en el cas de la grip, com la vacunació contra aquesta malaltia és la manera més eficaç d'evitar-la. Ho farem de la mà de Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del cap d'Alcover. I en cultura recordarem les diferents propostes escèniques que ens arriben en la nova temporada de la programació estable del Convent de les Arts Primavera-Hivern-Primavera 2019 i farem referència als actes que ens esperen en aquest espai aquest mateix cap de setmana. Com sempre, a la recta final del magazín, coneixerem les estrenes cinematogràfiques de la mà de la nostra companya Elia Tell i les notícies destacades en format més breu. Tots aquests temes i d'altres que interessen ara aquí a les zones del Cuber Ràdio. Nosaltres posem fil a l'agulla i comencem. Alcover és el primer municipi del Camp de Tarragona que comptarà l'any 2020 amb una central de biomassa. Aquest dimarts 15 de gener s'ha signat el conveni per a l'inici de les obres per instal·lar calderes del projecte Xarxa de Calor de Proximitat, que compta amb un total de 9 municipis de la demarcació, entre ells Alcover, també el Montmell, Gandesa, Horta de Sant Joan, la Fatarella, la Sénia, Rasquera, Tivissa i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquests seran els primers a beneficiar el proper hivern d'aquest sistema d'abastiment energètic més econòmic, sostenible i respectuós amb el medi ambient.
El conveni marc que regula tots aquests projectes s'ha signat aquest dimarts al Palau de la Diputació de Tarragona en un acte amb la participació del president de la institució, Josep Poblet, i també dels alcaldes dels respectius municipis, entre ells l'alcalde d'Alcover, Robert Figueres. Enguany s'iniciarà la licitació de les obres perquè la calor de proximitat arribi a aquests equipaments municipals de cara a l'hivern de l'any vinent. La mesura fomenta una gestió forestal sostenible, minimitza el risc d'incendis i redueix fins a un 77% la despesa als municipis.
En el cas d'Alcover, aquesta xarxa permetrà abastir d'aigua calenta a 5 equipaments públics. Dos àmbits de l'escola Mare de Déu del Remei, el pavelló municipal, el pavelló de les escoles i la piscina municipal. Aquesta aposta per l'aprofitament de la biomassa com a font de calor ha de resultar ser una eina per prevenir incendis forestals, potenciar l'ús de l'energia renovable i de quilòmetre zero i reduir el consum de combustibles d'origen fòssils. Com també ha d'ajudar que els propietaris forestals del nostre territori puguin realitzar una gestió forestal sostenible. Xavier Torrell, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcover, en destaca la importància d'aquesta nova construcció.
Per què arribem aquí i per què Alcover es planteja fer aquest pla tècnic de manera conjunta? Alcover, si no passa res de nou, la primera issue de l'any 2019 iniciarà la construcció d'una central de biomassa en la que generarà aigua calenta sanitària i aigua calenta per calefacció. Això no funciona sol, això funciona a partir d'un element, una matèria prima que li dona escalfor, que és la llenya. Hi hauria altres maneres d'escalfar aquesta aigua, que seria doncs, a partir de gas natural, de petroli, de gasoil, del que vulguem. Una de les maneres és llenya. Llenya, i per què llenya? Doncs perquè aquí el nostre territori, tu que és el rere país català, n'està farcit de boscos, que estan mancats d'una gestió acurada i una explotació que minimitzi els incendis que cada any a l'estiu ens amenacen, i això és un avantatge pel propietari, és una sortida professional per algunes persones que es poden dedicar a aquest subsector del sector primari, i és una manera també doncs, explotar allò que tenim a casa i no calgué fer milers de quilòmetres anar a buscar una font d'energia que a més té efecte sobre el CO2 i tots aquests missatges que ens arriben a través dels mitjans, i que a petita escala i a casa nostra tenim maneres i serem una prova mostra pilot a les comarques meridionals perquè no n'hi ha cap, a més. Vull dir que això serà un referent important i que segurament serem punt de mira per moltes altres iniciatives que es puguin dur a terme a partir d'aquest enclau que tindrem aquí al Cuber, que permetrà vestir d'aquesta aigua calenta sanitària i calefacció de la piscina, de les pavellons de les escoles, de les escoles municipals, i esperem en un futur altres equipaments que hi ha a l'entorn.
El projecte Xarxa de Calor de Proximitat de la Diputació de Tarragona contempla la instal·lació de calderes i xarxes de calor en aquests nou municipis per produir energia tèrmica a partir de biomassa, estelles de fusta procedents dels boscos dels mateixos municipis. Així, des d'una única caldera alimentada amb biomassa forestal de qualitat, els respectius municipis escalfaran l'aigua que es conduirà per un entramat de canonades que connecten amb els sistemes de calefacció dels equipaments municipals.
La instal·lació de biomassa al Cuber també vol servir per potenciar l'estella quilòmetre zero, ja que una part important del municipi està format per boscos i finques privades. Per aquest motiu, des del mes de desembre ja es treballa en la redacció d'un pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt, una iniciativa de l'Ajuntament del Cuber amb la col·laboració de l'Associació de Propietaris Forestals del Camp de Tarragona. En concret, aquest pla és una eina per finques forestals que permet gestionar els seus arbres amb una estratègia que va més enllà de la finca particular, millorant, entre d'altres, la possibilitat de gestió per reduir el risc d'incendi forestal o minimitzar-ne els seus efectes. Xavier Torrell ens en dona més detalls.
Aquesta sessió informativa, lògicament, va adreçada a aquella gent que pugui tindre massa forestal, és a dir, que té una part de la seva propietat en què hi hagi una forest que li interessi doncs, treure-li una viabilitat, i doncs, això ho podrà fer d'una manera, entenem, més fàcil, si entra a formar part d'aquest pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt. Un ho pot fer de manera individualitzada o de manera conjunta. I el que aquí plantegem és fer-ho d'aquesta manera, tant en quant l'interessat no s'ha preocupat de cap tràmit administratiu, l'interessat, possiblement, si també l'interessa, podrà fer l'explotació i tal corresponent sense cap fer mena cap tràmit i sense patir pel com s'ha de fer, com s'hagi de deixar de fer, perquè ja hem de fer una explotació d'aquesta massa forestal d'una manera ordenada, per suposat, però també d'una manera col·legiada.
Totes les persones propietàries de bosc que estiguin interessades en pertànyer a aquesta iniciativa poden sol·licitar més informació a les oficines municipals de l'Ajuntament els dimarts de gener de 5 a 7 de la tarda. Aquest projecte liderat per la Diputació de Tarragona està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I a continuació obrim la nostra secció de salut. Parlem de la grip. A Catalunya arriba amb l'hivern, la majoria de les vegades a partir de la segona quinzena de desembre, i s'incrementa habitualment durant les primeres setmanes de gener. Malestar, febre elevada, tos, mal de caps, són alguns dels seus principals símptomes. Parlarem de la seva prevenció i, sobretot, ens centrarem en la importància de la vacunació. Per parlar-ne, per aprofundir en aquest tema, saludem Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP d'Alcover. Jaume, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Bé, de sí? moment ens de escapem moment de la grip, de moment estem bé.
Què és la grip, exactament?
La grip és una malaltia vírica causada per un virus, vale? Normalment cursa amb molt malestar general, mal d'ossos, febre... I a vegades aquestes manifestacions són més espectaculars en gent més jove, però en gent més gran a vegades fa menys febre, però sí que hi ha molt malestar i bueno, això es pot complicar cap a una pneumonia o diferents processos, però comença per un virus.
S'encomana fàcilment, no?
Molt fàcilment, via respiratòria.
Bé, per tant, hem d'anar amb compte. I com la podem diferenciar d'un refredat convencional? És a dir, quins són els símptomes que els diferencien?
Val, dona molt més malestar, dona artràlgies, dolors en generals, no?, de tot el cos, cursa amb més febre, val? I per tant té moltes més complicacions que un refredat.
És doncs de molt fàcil encomanar i per tant doncs, suposo que també hem de tenir en compte una sèrie de consells d'higiene diària, no?, per fer-ne la prevenció, no?
Sí, bàsicament seria pues, bé el tossir o el pues, posar-se la mà davant, una bona higiene de les mans, utilitzar mocadors d'un sol ús, bàsicament va dirigit a mesures d'aquest tipus d'higiene. A vegades costa, eh? A vegades quan entra el virus de la grip a casa, doncs, bueno, agafa tota la família.
Sí, ja tremolem, eh? Quan ja un dels membres agafa aquesta grip, els altres doncs ja ens posem tots en alerta.
Ja es posen en alerta, però sí, s'hauria de prendre mesures. Passa que quan el contacte és molt íntim, clar, és difícil a vegades, no?, quan estàs convivint, no?
I nosaltres el que volem és que quan agafem la grip curar-nos el més aviat possible. Hi ha algun medicament, hi ha algun tractament efectiu?
El tractament és simptomàtic. És que no hi ha més. Contra els virus no hi ha antibiòtics i l'únic tractament doncs, és antitèrmics bueno,
i descans, per passar, no?
I descans. Diuen que, no?, ja es diu molt que una grip dura 7 dies amb medicament i una setmana sense. Pues, bueno, una mica seria... No hi ha tractament, el virus fa tot el seu curs fins que el fotem fora, d'alguna manera, si tenim les defenses bé, però fa el seu curs. Llavors, bàsicament és tolerar-ho perquè realment a vegades cursa molt malestar, febres, vull dir que ho passes malament.
Jaume, si nosaltres creiem que tenim la grip, hem d'anar sempre al metge?
Bé, bàsicament la grip, el gran perill de la grip és precisament gent de risc, que és el que parlarem a posteriori i on està centrada la vacunació. La de més gent, doncs, bueno, normalment comença un procés víric que et dona malestar, que pots tractar en principi amb una mica d'antitèrmics a casa i tot, i si portes 3-4 dies el malestar és molt important, doncs, bueno, acudir al CAP i llavors es valorarà, perquè a vegades un percentatge de grips es poden complicar.
Parlem, si et sembla, de la importància de la vacunació en alguns sectors de la nostra població. És a dir, qui recomaneu des del CAP que es vacuni en contra de la grip, no? És a dir, per què ens vacunem?
Sí, o sigui, bàsicament les estratègies de vacunació van adreçades a la població en què la grip ocasiona més complicacions. O sigui, una mica està adreçada bàsicament a persones d'edat avançada i amb determinades patologies. Val, bàsicament seria les persones de 60 anys en endavant. I després feim especial èmfasi en residències, o perquè allí sí que ens interessa molt controlar-ho. Persones de menys de 60 anys, o sigui que podrien ser nens i nenes amb malalties cardiovasculars cròniques. Aquí no incluïm la hipertensió, parlaríem doncs, d'altres tipus de patologies cardíaques de base en cas de nens, malalties neurològiques i pulmonars, vale? Les asmes, bàsicament vacunem molts nens asmàtics, és el més freqüent aquí. També hem de tenir en compte doncs, gent amb diabetis mellitus, amb obesitat que nosaltres diem mòrbida, que vol dir un IMC més gran de 40, que aquesta gent ha d'estar vacunada especialment, gent que pugui tenir insuficiència renal, anèmies, gent que els hi ha entrat la melsa per un accident o pel que sigui, gent amb malalties neuromusculars greus, gent immunodeprimida, vale? Bàsicament, i gent, per exemple, gent amb síndrome de Down o amb demències, doncs també es recomana una vacunació, d'acord? I després també recomana la vacunació en embarassades a qualsevol trimestre de gestació.
Sí?
D'acord? Sí, perquè les embarassades tenen un risc més alt de fer complicacions per la grip, d'acord? Normalment són immunodeprimides perquè el creixer dintre baixa la seva immunitat bastant i també es recomana la vacunació. Hi hauria bàsicament grups de població que per la seva feina que afecti a molta gent perquè són un servei públic pot fer que aquell servei se'n ressenteixi, doncs serien bombers, forços de cossos de seguretat, personal de protecció civil, gent de les emergències sanitàries, val? Perquè doncs, una epidèmia que afecti no sé quants doncs, bueno, pot fer que aquell servei se'n ressenti. I després gent que podem transmetre grip a persones d'alt risc, doncs, per exemple, treballadors sanitaris.
Vosaltres mateixos.
Vosaltres mateixos, Gent que treballa en institucions geriàtriques, estudiants en pràctiques de centres sanitaris, gent que fa cures a domicili o que cuida gent gran. Aquesta gent, clar, poden ser transmissors d'aquesta malaltia a persones que tenen un especial risc. Doncs aquesta gent també és important que es vacuni.
Doncs és a dir, es recomana, evidentment no s'obliga ningú a vacunar-se, no. Això depèn de cadascú.
La vacunació no és obligatòria ni a la infància ni en aquesta edat. La major part de gent, en el cas de la infància, vacuna, això sens dubte, però no és obligatori, no.
Fins quan ens podem vacunar? És a dir, quin és aquest període de vacunació?
Bueno, es pot vacunar mentre es duri el període de grip. La grip ve cap al desembre, normalment cada any varia, i fem especial èmfasi en vacunar abans d'acabar l'any, val? Però es pot vacunar fins a l'abril, es podria vacunar, però normalment la principal èmfasi es fa d'ara fins al desembre.
Jaume, la vacuna de la grip, tot un món, perquè cada any no és la mateixa, no?
Cada any no és la mateixa.
Per què? Explica'ns-ho.
Bueno, la base està en que en què la grip, el reservori de la grip no és exclusivament humà, i això ens porta en que cada any muta. És un virus que muta molt, que canvia molt. I llavors, clar, això fa que, per això cada any hi ha una epidèmia de grip a nivell mundial, perquè el virus muta, vale? I no muta la soca principal, que és el que va passar quan hi va haver el brot de la grip A, no muta la soca principal, però sí que muta aquella soca. Va, llavors, que això què ens obliga? Ens obliga que hi ha un centre sentinela, no? Que aquí a Catalunya, a Espanya, a nivell europeu i a nivell mundial, que monitoritzen els casos de grip i els analitzen. I llavors veuen què es preveu, quina grip es preveu que vindrà l'any següent. Per què? Per poder muntar tota l'estratègia de fer les vacunes i poder-hi fer front. I és també una manera de vigilància epidemiològica front a quines possibilitats vindrà, perquè és una epidèmia que afecta a nivell mundial i que ve cada any.
Jaume, a mi em sorgeixen alguna sèrie de dubtes. Per exemple, doncs, si jo no em considero un sector de risc, és a dir, totes aquestes persones que hem anat comentant que recomana, doncs, aquesta vacunació, si jo com a Montse, per exemple, vull vacunar-me de la grip, ho puc fer?
Sí, ho pots fer. El que passa que el que recomanem i prioritzem a l'inici de la campanya de vacunació, la vam començar aquest any el 24 de novembre, i prioritzem la vacunació amb gent de risc. Per exemple, ara estem en procés de vacunació i estem aproximadament amb la part de gent de risc, devem estar entre un 48% de gent vacunada. Una vegada ja tenim la cosa més avançada i vacunar la major part, actualment vacunem a tothom que ho vol, vale? A vegades hi ha gent que està fins i tot per la feina o així els interessa. Hi ha empreses que, i cada vegada això serà, és una cosa que més s'implementarà a poc, doncs cada empresa té serveis de vigilància a la salut, i hi ha empreses que promocionen la vacunació de grip entre els seus treballadors per un tema merament econòmic, no? I hi ha molt treballador, doncs, bueno, que ja li interessa, no? Bueno, és un tema a plantejar, eh? Però actualment l'estratègia del departament és vacunar a persones de risc, d'acord? Precisament per aquest fet, perquè la vacuna varia cada any, perquè és un virus que muta molt, i clar, això no ens permet tenir eficàcies del 100% com, o de molt altes com tenim amb altres malalties, posar la vacunació a la infància. Llavors és una cosa que s'ha destinat bàsicament a la gent de risc que pot, diguéssim, fer una grip complicada i donar-li problemes.
Clar, i aquest era un dels altres dubtes que ens sorgien, si és que, si per exemple jo estic vacunada, si puc agafar igualment la grip, no?
Sí, clar, això cada any, per exemple, l'any passat hi va haver, es va fer acertar molt les soques. A vegades pot ser que un any no s'acertis tant.
Clar, s'intenta ajustar al màxim, imagino, no?
Llavors, el darrer estudi el que ens diu és que l'efectivitat de la vacuna va ser sobre el 75% en els casos de grip ambulatoris i el 60% en la prevenció d'hospitalitzacions associades a la grip i un 89% en la prevenció de casos greus. Aquí és on jo vull anar, no? O sigui, clar, la base de la vacunació contra la grip és centrar-nos en la prevenció de les hospitalitzacions evitables. Clar, per això volem tenir xifres altes de cobertura, perquè cada any sortirà la notícia. Es col·lapsen els hospitals a Barcelona, bueno, és cada any la mateixa notícia. I aquí hi ha una part important que és la vacunació, que ens pot ajudar com a mínim a que no es compliqui aquesta grip. No?
Aquesta prevenció, no? És el que sempre
clar,
diem,
clar.
És a dir, és millor prevenir que curar, i això és cert.
Clar, i això és així. És així. Ah, clar, bueno, també aquí l'evolució de la cobertura de vacuna de grip a nosaltres ens ha anat a menys, i això també ho hem de reconèixer, i aquí el tema de grip A ens va, jo crec que ens va fer mal, perquè es va fer un debat molt públic, molt visceral, diguéssim, o molt, I, bueno, i en el cas de la grip no pots dir una veritat absoluta, com per exemple el sarampió, que ja et diré, escolti senyor, si vostè rep dues dosis, doncs, bueno, no pots fer aquest discurs perquè no és cert, és un Clar. Virus que varia i que podem aconseguir el que podem aconseguir. Però sí que és cert que disminueix molt les complicacions en gent en què realment són febles i són fràgils. O sigui, és per aquí que ens hem de centrar en la vacunació. Però bueno, tenim xifres, eh? Aquí al CAP ens movem més o menys amb xifres d'un 60% de vacunació en majors de 60 anys, que és una bona xifra. Catalunya en general està sobre un 53%, però bueno, nosaltres al principi també, al principi no ens vacunàvem majors de 65, però havíem arribat a xifres del 82, 84, 85% de població vacunada. Bueno, hi ha un debat, i sobretot els de 60-65, doncs, bueno, és una gent que s'incorpora, són gent que, bueno, té un perfil que, bueno, doncs a vegades hi ha algú que no vol.
Clar, és el que dèiem sempre, recomana, després cadascú Clar, ens fa el que creu, eh?
Es fa el que vol, però bàsicament aquí l'estratègia està en... I per això se centra en els grups de risc, és vacunar els grups de risc per evitar complicacions d'aquesta grip. Això és la base.
Per tant, doncs, aquesta vacunació en grups de risc i sobretot doncs, tenir en compte aquests consells, no, de prevenció, doncs, el que comentàvem al principi, no? Rentar-nos bé les mans, penso que ventilar les habitacions i intentar passar-ho de la millor manera possible, si l'agafem.
Sí, de fet també a vegades es fan estratègies, per exemple, en nens en què realment estan molt fràgils, per exemple, en casos d'una leucèmia o d'algun problema greu, doncs vacunem, es fa l'estratègia NIU que es diu que vacunem tots els convivents d'aquell nen. Vale? Llavors protegim el nen, perquè no el podem vacunar perquè té uns problemes. Tal. Clar, tot això són estratègies sanitàries que no tenen una eficàcia al 100%, però que sí que disminueixen complicacions en gent especialment fràgil. I és aquí on se centra la nostra feina de vacunar.
Jaume, ja per acabar, si ens volem vacunar de la grip, si som grups de risc, què és el que hem de fer?
Adreçar-vos al CAP, demanar hora per la vostra infermera i us donaran hora i us vacunarem. Crido a la gent, doncs, sobretot els majors de 60 anys i la gent amb algun dels factors de risc que hem dit, doncs, que s'hi adreci, perquè bueno, creiem que és el més adequat i bueno, que està bé aprofitar-ho, ja que és una cosa doncs, que ofereix el Servei Públic de Salut, que és una altra de les sorts que tenim, no? Tenir un Servei Públic de Salut que oferta una sèrie de coses que els paguem entre tots, doncs, bueno, aprofitar-ho al màxim i que l'estratègia que es fixa des del departament doncs, es pugui complir el millor possible.
Bé, Jaume Andreu, infermer de pediatria i responsable de vacunes del CAP del CUE, moltíssimes gràcies per haver-te acostat fins aquí als estudis del CUE a Ràdio i anirem parlant més endavant d'altres temes. Avui sí. Ha tocat la grip i bé, des d'aquí esperem, doncs, toquem fusta, no?
Estem,
com es diu?
Estem disposats al que vulgueu i a col·laborar amb vosaltres sempre que vulgueu.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
La música, la dansa, el teatre i el circ tornen a ser els protagonistes de la nova temporada hivern-primavera del Convent de les Arts. Diverses propostes trepitjaran l'escenari al Cobarenc al llarg de 4 mesos, cadascuna presentant-nos una nova forma de veure, sentir i escoltar les diferents arts. Ja us avancem que es poden adquirir els diferents abonaments, l'específic de música, el de teatre, el de petits i grans i, com sempre, el general. Per anar fent boca, doncs, tot seguit repassem els noms propis que ens ofereix aquesta nova programació. Comencem amb la música i ho fem de la mà de l'Aleix Vallverdú, coordinador del Convent de les Arts.
La Tieta Clara, com molts de vosaltres ja sabreu, és una formació de música catalana formada per dos alcoberencs, l'Albert Ferrer i el David Ferrer, a més de dos ballencs, la Bàrbara Flores i l'Ernest Bertran, que ens presenten doncs, això, doncs, un recorregut per la música de les nostres vides una mica, música d'històries a la vora del foc, música d'amor, de nostàlgia, on sentirem doncs, versions de diverses cançons que han estat presents doncs, en els darrers anys de les nostres vides. Seguim el mes de març, el tancarem amb música el dia 31 a les 7 de la tarda amb el concert Preparant el viatge d'Uva Quartet. És un concert que és quilòmetre zero, sobretot per dos motius. Una, perquè dos dels seus membres són del territori, un dels quals molt, molt apropet del convent, és del mateix, d'aquí del Cuber mateix, és l'Oriol Català, xelista de la formació. I l'altre motiu pel qual és quilòmetre zero és perquè Uva Quartet ha estat treballant doncs, en residència al Convent de les Arts aquest nou projecte. Van estar-hi durant una setmana amb un director, amb un compositor francès i el resultat doncs, el veurem en part el dia 31 de març amb aquesta proposta, que ells diuen de música clàssica crossover, és a dir, que va una mica més enllà del que entenem la música clàssica, sí que permet d'aquest format de quartet de corda, de dos violins, viola i violoncel, però la posada en escena, l'energia que desprenen, també és un concert que va amplificat, fa doncs, que sigui una proposta escènica, un concert, però més enllà de la música clàssica.
Vale, per nosaltres, el que ens hem trobat al convent és bàsicament un espai sorprenent, unes instal·lacions amb un nivell d'excel·lència propis d'altres països centroeuropeus, més nòrdics, tipus Holanda, Àustria, Alemanya, quan hem estat d'intercanvi.
Alcover Ràdio, la teva ràdio municipal.
Estudiant a països estrangers, ens hem trobat aquest nivell d'excel·lència i no estàvem acostumats a trobar-ho per aquí. Ens va emocionar molt poder veure l'adaptació espaial que vau fer, com vau arreglar una habitació per transformar-la en una sala d'estudi per nosaltres, i estem amb moltíssimes ganes de poder veure què passarà amb aquesta ampliació que fareu, o sigui, com quedaran les habitacions noves, i evidentment, si és possible, ens encantaria poder fer una residència sentint l'experiència completa del procés creatiu. O sigui, poden estar allí, poden dormir allí, poden jugar amb els horaris, que és el que parlàvem amb tu, no? Vale, aquí et parlaré del concert. Pel que respecta al concert, nosaltres som un projecte que el que pretén és generar ponts entre la música clàssica, clàssica culta, i la música popular, moderna, actual. I llavors amb diferents influències, del jazz, del groove, de les músiques del món. La persona que vingui al nostre concert, el que es trobarà és un nedant entre dues aigües, entre el clàssic i el modern, amb una música molt accessible, una música molt democràtica. No és una música clàssica elitista, sinó que és una música que té arrels en el clàssic, però que pretén agrupar a tot el públic dins del nostre estil. Això va ser sobre el convent, perquè fa la residència concretament, vam considerar que va ser molt productiva per nosaltres. Ens va ajudar molt el silenci de l'espai, la localització, les facilitats que vam tenir i la proximitat.
El Traveling, que és el projecte que hem estat desenvolupant majoritàriament al convent, és un projecte amb melodies i músiques que té influències de diferents cultures i països. Per tant, és el que hem estat desenvolupant, donant-li a cada composició a l'aire d'una cultura diferent d'arren del món. Per tant, la gent que s'apropi al concert el que es trobarà és un viatge musical per les cultures del món de mà d'un quartet de corda que, a més d'estar arrelat a la música clàssica, té influències de molts estils.
La proposta, el títol de l'espectacle és Flueix, s'adapta, irrita, que això el que és una medusa. Medusa és el nom de la formació que ens portarà doncs, amb aquest concert on els músics es complementen, s'enriqueixen els uns dels altres amb les seves trajectòries doncs, en un concert de jazz, rock, pop, cançó d'autor. El mes d'abril també l'obrirem amb música, ho farem amb l'Orfeó Català, És un honor pel Convent de les Arts poder tenir aquest prestigiós cor sobre l'escenari del convent. S'han unit els astres, per dir-ho d'una manera, doncs per poder tenir aquest prestigiós cor simfònic sobre l'escenari del convent, per interpretar-nos aquesta tarda d'abril peces de Pau Casals, de Mozart, Mendelssohn, Wagner, Elgar i Guinovart. Serà un concert que vaja, segur que ens farà posar tots els pèls de punta en més d'una ocasió.
Eren temps feliços, ens calia més que carmels i anissos.
El teatre és un altre dels pilars dins d'aquesta nova programació d'hivern-primavera del Convent de les Arts. La vessant contemporània predomina en les tres ofertes del nivell que es presenten, com també és important reflexionar sobre les temàtiques de cadascuna.
El primer espectacle que tindríem dins el que seria el llenguatge de teatre per adults, per dir-ho d'alguna manera, es tracta de El meu nom és Or, de la companyia de circ Circ, que circ, d'acord? És un espectacle, ells en diuen circ de garatge, que seria potser com una subespècie, subapartat dins del circ contemporani. És un circ que es fa dins del teatre, dins a l'escenari, i és una proposta que treballa molt amb el cos, amb les acrobàcies de risc, amb titelles i objectes, per entrar en un món surrealista una mica, amb unes excel·lents tècniques tant de circ com de manipulació d'objectes, i amb un objecte que en diuen ells luminòfon, que seria com una mena de teclat d'aquests que anaven penjats a la dècada dels 80, 90, molt estirat, doncs que en lloc de portar un teclat de piano porta uns interruptors i ens fan com una taula de llums portada al mig de l'escenari. A través d'aquest luminòfon el que fan és doncs, crear moltes escenes màgiques de en la qual sorprenen constantment a l'espectador amb jocs de posicions. És un espectacle que vam poder veure a la Fira de Tàrrega i realment ens va impactar molt. Tot és tan fràgil que t'has tancat sota d'una... La peça que tampoc us podeu perdre és Fairfly, de la companyia La Calòrica. Segurament n'haureu sentit a parlar, us haurà arribat d'alguna manera algun input d'aquesta companyia. És una jove companyia que està fent un teatre arriscat, amb molt bons resultats, amb diversos premis també, premis Butaca el 2017, el millor muntatge de petit format i el millor text teatral, i premis Max ja a nivell de l'estat espanyol, aquest 2018, el millor espectacle revelació i el millor autorrevelació. L'autor és el Joan Iago, ja l'havíem tingut al convent amb Yusei Tomato, que vam tenir fa ara un parell d'anys de la companyia Sala Trono. I doncs bé, és un espectacle en el qual quatre amics intenten organitzar-se doncs, després que l'empresa on treballaven els comuniqui l'obertura d'un ERO. Ells en diuen que és un espectacle, és una comèdia contemporània, perquè realment és un text molt, molt actual de supervivència en els nostres dies, de reinventar-se. Vingant com ressona la campana gran, records d'hora bona. Iniciarem el mes de maig amb teatre, el dia 5, amb quilòmetre zero, amb l'espectacle Memòria de les Oblidades, que ens transportarà doncs, a l'època franquista, ens farà respirar aquesta època de dur record. És un espectacle que es fonamenta en documentació facilitada pels historiadors del Fòrum de Tarragona. Intenta recrear la vida de quatre dones empresonades a la presó de les Oblates, amb un excel·lent treball de Rosa Andreu, amb la direcció doncs, de Joan Pasqual.
Oh, 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 oh.
Els més petits també seran els protagonistes un any més d'alguns espectacles. Ells seran els espectadors de tres propostes que combinen dansa, teatre i música, però que els pares i mares també en podran gaudir. El primer arriba el 10 de febrer sota el títol Blink Flash Duncan.
És un espectacle de dansa pensat pels més petits de la casa. Està recomanat a partir dels 2 anys. És un espectacle de moviment, un espectacle d'objectes molt poètic, molt visual, en el qual doncs, pretén despertar el llenguatge de la dansa, el llenguatge de l'expressió corporal i obrir una mica la consciència de les emocions això, els més petitons de la casa. L'any passat vam tenir una experiència molt positiva amb aquest tipus d'espectacles de dansa pels més petits i hem decidit doncs, aquest any doncs, tornar-hi a apostar esperant doncs, que com a mínim vagi igual de bé. Momo és un espectacle de la companyia Ana Roca, una experimentadíssima companyia catalana en el que és el teatre per, en principi per nens, però també per adults, molt basada en explicar contes. El que han fet a Momo és una versió lliure de la novel·la de Michel Ende, que ens transporta en un jardí botànic, però ens hi transporta veritablement. Transformarem el convent i entrarem dins un espai que instal·larem dins a la platea del convent per entrar com en aquesta mena de jardí botànic on Momo és una nena que posseeix una qualitat de saber escoltar els altres i que desitja ajudar a la gent i humanitzar les seves vides. Seguirem el mes d'abril amb un espectacle que és una petita perleta, és Una poma, un pomer, és un espectacle que és quilòmetre zero perquè el seu director és l'Odal Ferrer, ballenc, director també del Festival One. És un espectacle que combina música, combina titelles i combina dibuix. Per què combina dibuix? Perquè un dels seus intèrprets és un gran dibuixant i basa tot el que és la posada en escena doncs, en diversos dibuixos. En aquest cas juga amb llibretes per explicar-nos la història de l'Aran, que ha clavat una queixalada a una poma i a dins hi ha trobat un petit tresor. El veurem també a finals d'abril al Convent de les Arts.
El Convent de les Arts torna a posar en marxa la seva maquinària el proper diumenge 3 de gener de 2019.
Esclata el teu somriure, fas cara de voler-nos dir passava per aquí. Vas arribar amb tempesta i ara ets un remolí que tot ho desordena i en tot em fas petit. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Ja enyoràvem aquesta sintonia, la de les estrenes cinematogràfiques que cada setmana, doncs, a través i gràcies a la nostra companya Elia Tell, ens acosta aquí a les zones del Cobert Ràdio per, en aquest cas, doncs, fer-nos ja agafar el cuquet d'anar al cinema. S'acosta el cap de setmana i amb ell, doncs, també arriben tota una sèrie d'estrenes cinematogràfiques. Elia, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, ganes de tornar també, eh?
Feliç 2019.
És veritat. Feliç, bon any, bon any. Bon any a tothom.
Bé, esperem que un 2019 que arribi també carregat de bones estrenes.
Està previst que hi hagi molt bones estrenes de gener a desembre i a veure què tal. Aquest cap de setmana comencem bastant forts, eh?
Sí?
Tot s'ha de dir.
Sí. Com sempre ens en presentes quatre o la cosa ha variat?
No, aquesta setmana també us en presento quatre i com intentem fer en cada cita que fem aquí al magazine, doncs gèneres diferents, perquè tothom que tingui ganes d'anar al cinema trobi alguna pel·lícula que li faci gràcia.
Les avancem a través dels seus títols?
Sí, primer de tot començarem amb una pel·lícula que és La Favorita, una pel·lícula biogràfica històrica, que una pel·lícula que després ja en parlarem perquè déu-n'hi-do. Després passarem amb un thriller, amb la pel·lícula Glass, que és vidre, en català. Després passarem, riurem una estoneta, ens quedarem, és una pel·lícula espanyola, que és Gente que viene y va, i acabarem amb una pel·lícula d'animació dels ja coneguts Lunis, que és La gran aventura de los Lunis i El libro mágico.
Pel·lícules per a tots els gustos, colors, de diferents gèneres i per diferents edats, també, com veiem. I si et sembla, com sempre, a través de les zones del Cobert Ràdio, anem a conèixer, primer de tot, aquests films a través dels seus tràilers i nosaltres després aprofundim en elles.
Exacte.
Querida reina, ¿cómo va el reino? ¿Me has mirado? ¡Parad! Soy la reina.
Pero estáis loca.
¡Lanza! ¡Lanza!
Parecéis un tejón.
Una carrera de langostas, luego nos las comemos.
Explica'ns, Elia, de qui tracta aquesta La Favorita.
Mira, La Favorita és una pel·lícula que ja us abans he dit que en parlaríem una miqueta, perquè és una de les pel·lícules que se'n va parlar més en els passats Globus d'Or, que es van celebrar a principis d'aquest mes, i va tenir un premi per aquesta pel·lícula, la millor, com el Globus d'Or a millor actriu per Olivia Colman, que és una de les protagonistes, i també és una pel·lícula que després d'aquesta gala ja rumoreja que també tindrà una importància especial als Oscars, tot que encara no en sabem massa cosa. I La Favorita és una pel·lícula ambientada, com hem dit abans, a final és històrica i està ambientada a finals del segle XVII, a cavall entre el segle XVII i el segle XVIII, a la Gran Bretanya, durant el regnat de la reina Anna. Juntament amb ella també hi ha dues dones protagonistes més, íntimes amigues de la monarca, i aquest és un film que recull totes les maquinacions polítiques que van passar durant el seu regnat, ple de traïcions, o sigui, de principi a fi. Una història que fa reflexionar també sobre l'època, i pel que he anat llegint a les xarxes i a diferents pàgines sobre cinema, a més d'un ha sortit indignat del cinema per això, pel que dèiem, per reflexionar una miqueta amb tot el que va passar ara fa gairebé quatre segles.
Bé, d'això també es tracta, no?, que a través dels films sovint doncs, ens provoquin, no?,
sí,
com qualsevol tipus de cultura.
Exacte, conèixer una mica la realitat històrica de llavors.
Llavors, el setè art també ens permet doncs, que sortim de les sales de cinema de casa nostra, doncs, amb aquests sentiments, sí, i en aquest cas és algunes de les opinions, no?
Exacte.
De les crítiques que hem llegit sobre aquesta La Favorita. La primera de les estrenes d'aquesta setmana. Anem a per la segona?
Ara anem a patir una mica. A tu i a mi no ens agrada
no
gaire
ens agrada
patir,
massa.
Però bueno, hi ha molta gent que li agrada anar al cinema i patir, i com bé us he dit abans, la segona pel·lícula que us portem aquesta setmana és Glass.
Es increíble conocerte. Sencillamente extraordinario.
Es posible que todo cobre sentido si explico quién soy. Soy la doctora Elia Staple y soy psiquiatra. Mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Enhorabuena. Los tres os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic.
Explica'ns.
Fèiem unes cares tu i jo una mica... Una
què
mica...
passa?
Això fa patir. La pel·lícula Glass és la continuació de dues altres pel·lícules aclamades i ja estrenades fa un parell d'anys, que és El Protegido i Múltiple, totes elles dirigides pel director M. Night Shyamalan, que és bastant conegut en aquest gènere. I la pel·lícula comença enllaçant amb el final de Múltiple, que és l'última d'aquestes pel·lícules que ara us comentava, i Glass arrenca amb el un dels protagonistes, Dan, que està perseguint a la bèstia, que és un personatge que ja passava de l'altra pel·lícula, i en una sèrie de trobades amb aquest personatge cada vegada més intenses i més terrorífiques, perquè el thriller és el que té. No serà l'únic personatge que seguirà aquesta mateixa línia, ja que n'apareixeran d'altres, i com no, n'anirem coneixent els seus secrets i tot el que són capaços de fer. Una pel·lícula que els que ja coneguin l'argument de les altres els agradarà ben segur, perquè és marca de la casa, i qui no l'hagi vist és una bona oportunitat per descobrir l'univers característic que abans comentàvem del director M. Night Shyamalan.
¿Puedo conocer a la bestia?
Espero por tu bien que le gustes.
Eso suena a alianza del mal. Muchas personas van a morir. No lo hagas. ¿Estás preparado?
Ja ho veiem, eh? Diferents pel·lícules, com bé dèiem, de diferents gèneres. Intentem agafar una mica de tot. Evidentment, les estrenes són les que són, però sí que a tothom doncs, ens agrada una cosa diferent. Exacte. A l'Eli i a mi, en aquest cas, no ens agrada massa patir al cinema, però hi ha gent que sí, que aquests thrillers doncs, els hi agrada, els apassiona, i d'això es tracta, no?
Exacte. I el que sí que ens agrada a tu i a mi és riure. Sí. Això sí, ens agrada riure bastant. I amb la pel·lícula que ara aprofundirem, que és Gente que viene y va, és una comèdia espanyola, i ja veureu que per l'argument ja s'intueixen coses.
Oye, Bea, ¿si nos casamos?
¿Qué? ¿No te has enterado? ¿Pero ese es... ¿Ese es Víctor?
Mienten, todos mienten. Así nos va a las mujeres, si es que somos gilipollas.
¿Me estás insultando? ¿Te vas a quedar mucho tiempo?
Lo pregunto por el maletón que traes.
¿O es porque has metido el cadáver de Víctor en la maleta?
¿Qué? ¿Preparada para el recibimiento?
¿Hay mucha gente?
¿Todos?
Esta es la que...
Sí, la que su novio le ha puesto los cuernos con la del telediario de las tres.
¡Qué pelazo!
¿En serio? ¿Me noto mal?
¿Apendicitis?
Peor. Corazón roto.
A veure què és el que ens espera amb aquesta Gente que viene y va.
Doncs sí, és una pel·lícula que parla en general sobre les segones oportunitats de la vida i té que, com a grans protagonistes les actrius Clara Lago, Alexandra Jiménez i Carmen Maura. El fil argumental d'aquesta pel·lícula es basa en una arquitecta jove que l'encarna Clara Lago, que enxampa la seva parella posant-li les banyes, com hem escoltat, de la veu del fantàstic Carlos Cuevas, amb una coneguda presentadora de televisió de les notícies. A més, la despatxen de la seva feina, o sigui, ella està ja desmoronada. Ha de tornar al seu poble natal, ubicat en un poble idíl·lic, però allà li espera un futur una miqueta incert. Ella està de bajón i no sap què vol fer. Tot i així, la seva família també és bastant peculiar i un veí que amaga alguna cosa.
Bé, i nosaltres, pel·lícula Gente que viene y va, doncs ens plantem a la tercera estrena d'aquesta setmana, ens en queda una, la quarta, i com bé comentàvem al principi, està dirigida al públic familiar.
Exacte, està dirigida al públic familiar, sobretot per... Exacte, està dirigida al públic familiar, sobretot perquè els nens també gaudeixin una miqueta d'anar al cinema i veure una pel·lícula que estigui més dirigida cap amb ells. I com bé hem dit al principi, la pel·lícula en qüestió és La gran aventura de los Lunis i El libro mágico.
Cuenta la leyenda que existe un libro mágico cuyas páginas contienen todos los cuentos del mundo.
Existe una especie que tiene todos los colores del arco iris y es el único animal que echa fuego por la boca.
Mar, los dragones son seres fantásticos, no existen.
Pues claro que existen.
¡De peluche!
¡Anda! ¡Qué habitación tan vacía! ¿Vas a mudarte?
Creo que ya es hora de olvidarme de fantasías y hacerme mayor.
Creo que hay algo que puede ayudar a Mar.
Este 18 de enero descubre...
¡Es él! Después de tanto tiempo podemos entrar en el libro...
I ja els tenim aquí, els Loonies, que els petits de la casa doncs, també els agraden.
Exacte.
Aquestes aventures.
Exacte, la pel·lícula està protagonitzada per tots ells, per tots aquests coneguts titelles, juntament amb la petita Mar, que l'hem pogut escoltar, viuran una gran aventura per salvar el llibre que té tots els contes i el món de la fantasia i a Calamar, després de passar-li diferents coses, no ho té massa clar. Durant aquest viatge que els diferents protagonistes emprenen junts, es creuran amb diferents personatges de contes i llegendes, alguns més reals que altres, i tots junts descobriran sobretot la importància que té llegir en aquesta edat dels més petits.
Tan i tan important.
¿Eres el mago de Oz?
Yo necesito un cerebro.
¿Y tú?
El colmillo mágico.
Hay que llegar antes que Crudo. Podemos hacer que venga él.
No te va a doler nada.
Elia i nosaltres amb aquesta quarta i última estrena de la gran aventura de los Loonies posem el punt i final a la secció que cada setmana ens acompanya aquí a les zones del Cover Ràdio, en aquest magazín per acostar-nos tota l'actualitat cinematogràfica de casa nostra. Moltes gràcies.
Exacte, totes aquestes pel·lícules ja es poden veure als diferents cinemes d'aquí de prop del Cover i també dir-vos que, com us diem cada setmana, que a part de les pel·lícules que us presentem aquí, també hi ha altres pel·lícules en cartellera que fa temps que hi són o no tant i que també és una bona oportunitat per descobrir-les.
Ho tindrem en compte. Gràcies, Elia.
Fins ara.
El Cover Ràdio. Tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Ara encarem la recta final del magazín on obrim l'apartat de notícies al cobrenc que s'han format més breu, tot i que no són menys interessants. Comencem dient-vos que aquest divendres 18 de gener a 3:45 del migdia la biblioteca acollirà una xerrada sobre plantes depuratives que es farà a càrrec de la Rosa Català de l'establiment del Butjà.
Hauria de dormir però avui les hores poc a poc.
Per altra banda, dir-vos que aquest diumenge 20 de gener a la tarda el Convent de les Arts escalfa motors de cara a la nova programació de música i arts escèniques, que com abans us hem explicat té el seu primer espectacle el proper 3 de febrer. Aquest diumenge, però, es farà la projecció del documental Estimat Amades, coincidint amb el 60è aniversari de la mort del folclorista Joan Amades. A les 6 de la tarda es farà l'obertura de portes i exposició de la 9a sessió de Parlem Contemporani i també l'inici d'un pica-pica amb productes de proximitat. La taquilla del convent estarà oberta i es podran comprar les entrades i els abonaments dels espectacles d'aquesta temporada i evitant això les comissions de la venda en línia. Una hora més tard, a les 7, es projectarà el documental Estimat Amades, com bé abans us dèiem, acompanyat d'una breu semblança biogràfica del folclorista a càrrec de Raül Contel. A continuació, es farà una projecció d'unes imatges corresponents al dia 20 de gener, coincidint amb el dia de la presentació, segons el seu costumari català. L'acte s'amenitzarà amb un joc matemàtic, que és una de les rondalles joc de la seva coneguda rondallística sobre la matança dels bandolers d'en Serrallonga. L'accés és lliure per a tothom. No marxem del convent perquè aquest espai del nostre poble, en col·laboració amb el Mercat de les Flors de Barcelona, convoca dues places per a joves alcoverencs entre 18 i 25 anys per fer d'espectadors crítics de dansa, performance i arts en viu al Festival Salmon de Barcelona, que se celebra de l'1 al 3 de febrer de 2019. Els interessats heu d'omplir un formulari que trobareu a la web del convent, www.convenarts.cat, o bé directament adreceu-vos al punt d'informació juvenil del Cuber. L'organització del festival final financia l'allotjament, dietes i també l'accés als espectacles d'aquestes dues persones. La data límit per apuntar-se és el proper 25 de gener. Ara deixem la cultura per centrar-nos en una altra qüestió, l'expedició del DNI-E. Un equip mòbil es traslladarà al Cuber els dies 18 i 20 de febrer i totes les persones interessades en expedir o renovar el DNI electrònic cal que s'inscriguin a les oficines d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament. És necessari assistir-hi els dos dies, el 18 per fer el tràmit i el 20 per recollir el nou DNI.
I nosaltres ara sí hem de posar el punt i final al magazín informatiu d'aquesta setmana. Que vagi molt bé, ens retrobem la setmana vinent amb més informació i amb tota l'actualitat local aquí al 107.3 de la freqüència modulada al Cuber Ràdio.